Ara comença Tocar Ferro, un espai de l'Oficina de Serveis a la Joventut del Consell Comarcal del Priorat, la Secretaria General de la Joventut de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Falset.
Juhu! Ja som aquí! Bon dia a tots i totes. Un dissabte més torna el Tocaferro, després de l'hora del vermut a la sintonia de Ràdio Falset.
I un dissabte més tornem l'Albert Cots, la Jordi Borja a la part tècnica i la Virtulinda, la Núria i jo, el Josep Maria, a la locució per acompanyar-vos durant aquesta mitja horeta que dura el programa.
Dia 4 de febrer de 2006, l'efemèride destacada. Tal dia com avui moria l'inventor del paracaigudes. Com? Doncs se va tirar des de la Torre Eiffel de París per provar-lo i li va fallar l'invent. No és broma. Anem amb les notícies. Un home és condemnat a 15 mesos de presó per incompliment de contracte a Gran Bretanya.
El cartell de Carnestoltes de Reus torna a portar polèmica.
Pànic a les carreteres per uns suposats assassins que actuen quan un cotxe els fa llums.
Festa gran al Palau Presidencial d'Estònia. Conviden les netes del seu president.
I detenen un home a Tarragona per seure al mig d'un carrer. Als britànics no anar a treballar els hi pot sortir car a partir d'ara. I si no, que li expliquin a un home que s'ha de passar 15 mesos a la presó i ha de pagar una multa de 3.000 euros a la persona que l'havia contractat. Una dona que es volia suïcidar i que el va llogar perquè la matés. Ell no ho va fer i ella, que no està per històries, l'ha denunciat per incompliment de contracte.
Un any més, la polèmica torna a Reus amb la celebració del Carnestoltes. I és que si l'any passat van haver de retirar el cartell del Carnaval perquè sortia el mantell de la Mare de Déu de Misericòrdia estès al costat d'objectes varis com ara preservatius, enguany l'han de retirar perquè és una còpia d'un cartell fet per un prestigiós dissenyador novaiorquès l'any 1984.
Si aquests dies heu agafat el cotxe, segur que us heu pensat més d'una vegada abans de fer llums a qualsevol altre vehicle, perquè segur que us han dit que la carretera de Reus hi havia uns boixos que mataven els ocupants dels cotxes que els hi feien ràfegues. És mentida, ho han dit els Mossos.
Qui digui que els dels països nords tenen un caràcter fred i que són uns avorrits, que ho pregunti als estonians, perquè les netes del president d'Estònia han muntat tal festot al Palau Presidencial que li està a punt d'acostar la presidència al seu avi.
La Guàrdia Urbana de Tarragona va detenir l'altre dia un home que es va seure al mig de la Rambla Vella, obstaculitzant el trànsit i que no es volia moure.
I acabem les notícies amb la previsió del temps per avui. Fa fred. I ara sí, després de les notícies, comencem amb el tema que ens ocupa avui, la violència a les escoles.
El dia 21 de setembre de l'any 2004, una trista notícia ocupava les primeres planes dels principals diaris i els titulars de tots els informatius radiofònics i televisius. A Hondarribia, a Guipúzcoa, un nen de 14 anys se suïcidava. El motiu no va poder aguantar més les agressions violentes, tant físiques com verbals, que des de feia un any venia patint de 8 companys de l'institut al que anava. Els dies i mesos següents d'haver aparegut aquesta notícia, un bombardeig d'articles relacionats amb el tema donaven el toc d'alerta, i és que alguns alumnes sofrien autèntics inferns de les seves escoles i instituts.
Hi ha diverses argumentacions, teories i experiments que intenten explicar el per què algunes persones tenen conductes violentes. Moltes d'aquestes teories, però, coincideixen en que és durant la infància quan es generen les futures conductes violentes i que les primeres manifestacions se donen durant l'adolescència.
Deixant una mica de banda de si la violència és innata o no, cosa de la que parlarem més endavant, el fet és que diàriament hi ha nens i nenes, nois i noies, que pateixen agressions continuades a l'escola i a l'institut. maltractaments físics i verbals, de formes més directes o més subtils. Sigui com sigui, però, agressions que poden causar greus problemes a les persones que els estan patint, tant a curt com a llarg termini.
Ansietat, descens de l'autoestima, quadres depressius, dificultat en integrar-se en el medi escolar, desenvolupament anormal de l'aprenentatge, persones tancades en si mateixes... Són alguns d'aquests efectes que poden causar les agressions a l'escola o a l'institut.
Són efectes i també mecanismes per detectar un cas de bullying. Detectar aquest tipus d'agressions és important, però més important encara és prevenir-les. Per això cal donar eines als professors, fomentar la cooperació entre l'alumnat, treballar en la convivència, educar en l'autocontrol, l'autoestima i la igualtat entre els nens i nenes.
El bullying, intimidar una altra persona físicament o verbalment durant un període de temps, no es dona solament cap a un individu, sinó que també es pot dirigir a un grup de persones. És a dir, a vegades aquest tipus d'agressions apunten a grups concrets que presenten trets diferencials, com la cultura, el sexe, etc., o d'algun altre tipus. Allò que ens pot indicar que un grup de persones és agredit és, més o menys, el mateix que ho indica en un cas individual. Ús de malnoms, baixos resultats acadèmics, situacions d'exclusió social, etc.
Des de Tarragona ens arriba ara un grup nascut l'any 1997 i que ha compartit escenari, entre d'altres, amb grups tan importants com Escapa Ràpid, Betagarri, Chep Belowski, La Torpe Brass, Ojos de Brujo, etc. Estem parlant de Melly and the Chavalins. Escoltem-los amb la cançó Mom, I Tell You.
Melly and the Chavalins canta Mom, I Tell You for all of you.
Lo siento, Dios, se lo acabo de dar a aquel señor que va por allí.
Avui tenim els estudis de la ràdio a la Judit Capdevila, que és estudiant i una de les tres coordinadores del programa de mediació de l'Institut, de l'IES de Falset, i a la Maite Gorris, que és directora de l'Institut de Priorat, de l'IES Priorat de Falset. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Lo bullying no deixa de ser un acte violent, però la violència creieu que és innata o bé s'aprèn?
De camí a començar?
Sí.
Anem a veure, jo no en tinc ni idea d'aquestes coses, però l'experiència et diu que quan hi ha un acte violent rasques una mica al darrere i el seu voltant és violent. Per tant, podríem dir que si no s'aprèn, tenir un entorn violent ajuda a que la persona doncs, desenvolupi aquesta faceta.
Tu vols dir alguna cosa, Judit, d'això? Tens alguna opinió?
Les dues coses crec que influeixen.
Sí. Sempre n'hi ha hagut de bullying als instituts i escoles. I ara, arran de diversos fets que han anat apareixent als mitjans de comunicació, és quan ha tingut un ressò i s'ha donat a conèixer. O bé es tracta d'un fet que s'està patint d'uns anys ençà? Què penseu?
Cada vegada hi ha més violència.
Sí? Creus que cada cop...
Sí.
Més, bueno, el meu parer és que més que cada vegada n'hi ha més, cada vegada se'n fa més ressò. És a dir, abans doncs, a les aules passaven coses i els mitjans de comunicació, si no ho difonien, es quedava tot en el centre, entre els pares, entre els professors. Ara, doncs, malauradament, doncs, hi ha aquesta moda que els mitjans de comunicació doncs, posen un tema a l'aire i tothom l'escolta i llavors sembla ser que és l'únic important que passa en un institut. Crec que els mitjans de comunicació tindrien que mirar-s'ho una miqueta i que hi ha molts aspectes on la vida de l'institut per parlar-ne i no fixar-se només en el bullying. Evidentment que quan hi ha un cas greu, els mitjans de comunicació doncs, els hi va el morbo i a la societat també, no? I llavors doncs, aquí explota un fanatisme, m'atreviria a dir, no? En el centre n'hi ha, a tots els centres n'hi ha, però n'hi ha com n'hi havia fa 10 anys i com n'hi havia 20. Evidentment amb l'evolució de la societat i com ha canviat tot, però no, crec que no deixa de ser el mateix.
Molt bé. Com podeu detectar una situació de bullying sense confondre-la amb una simple baralla de joves?
No és fàcil, perquè si realment ara aquí vingués a explicar-vos, doncs mireu, això és així, així i això, doncs jo no estaria de directora a l'IES Priorat, em dedicaria a una altra feina. Per tant, doncs, a veure, no es pot dir això és així, això és així, com es detecta. Crec que aquí no m'equivoco, és que cada cas és completament diferent i no hi ha una regla per dir aquest xiquet està patint bullying. No. De totes maneres, crec que la Judit, ella n'està més a prop del que passa el dia a dia en els centres.
Hi ha una gran diferència entre el bullying i la baralla, perquè baralles n'hi ha moltes sempre, i el bullying sempre és constant amb una mateixa persona. I aquesta persona pot sentir-se afectada a una baralla, és simple.
Comença i acaba, no? Com si diguéssim, la baralla.
Sí, sí.
Quines són les característiques d'un agressor i les d'una víctima? Què penseu?
Pues, et torno a dir el mateix que acabo de dir ara. Depèn. És a dir, depèn de cada cas. Normalment, doncs clar, i més els mitjans de comunicació i tota l'estona trauré aquest tema, no? Doncs el que pretenen és definir un perfil. Llavors es diu que l'agredit és una persona tímida, aïllada, no té per què. A vegades, doncs una persona perquè és més extrovertida, més oberta, doncs està rebent també el bullying, però clar, degut al seu caràcter obert, doncs no ho demostra i després li surt per una altra banda. Per tant, no podem definir un perfil concret.
I una víctima pot convertir-se en agressor, per exemple? Suposo que aniria una mica relacionat també, no?
Depèn de cada cas. O sigui, torno a dir-te el mateix. A lo millor un se sent doncs, molt agredit i al final doncs, salta i es torna com a agressor, però a vegades no. A vegades doncs, va rebent i prou.
Tu creus que una víctima es pot convertir en un agressor, per exemple? No. Quan està molt... O sigui, se sent molt, molt atacat o molt...
No, present. Jo crec que una víctima sempre serà una víctima i l'agressor sempre serà l'agressor.
Denuncien les víctimes, els professors o els serveis socials, el tracte que reben quan són agredits per un altre nen o jove de forma continuada o bé tendeixen a amagar-ho, això? Què penseu? Judit, tu?
Digues.
Suposo que costa denunciar, no?, aquestes coses i no es denuncia. Suposo que se tendeix, potser, al començament a amagar-ho, no? No ho sé. Què creus?
A veure, jo crec que sí, que sovint ho amaguen. El que passa és que des d'aquí doncs, aprofitaria... Doncs, a veure, com ho explico això? Que la solució, que tampoc és una solució, però és una possible via i que al centre intentem treballar-ho, és actuar abans de que això aparegui. És a dir, primer que tot, donar un crit a les famílies doncs, que quan l'alumne arriba a casa, el seu fill arriba a casa, doncs, que hi hagi un mínim diàleg. És molt més fàcil que els pares detectin un canvi d'estat d'ànim o un canvi d'actitud del seu fill que no des del centre. Perquè doncs, doncs el fill està a casa, ni a dos, ni a tres, ni a un, i a l'institut doncs, som 360, i clar, doncs, mirant 360 no detecta si un és agredit o no. M'he perdut.
No, si t'endien amagar o no, llavors tu, des d'això que una mica els pares... Doncs, també
sí, els pares
la,
i
la
el
família,
centre.
Vaja,
no, jo parlava de la prevenció.
Sí,
o sigui, la prevenció.
Abans que es produeixi això, doncs...
Aquí, i per això doncs, la Judit ens explicarà millor doncs, el que intentem fer en el centre. I quan dic la Judit i m'agradaria que ho expliqués ella és perquè estic intentant parlar de la mediació, que creiem que pot ser no la clau màgica, ni molt menys, sinó una possibilitat doncs, per poder evitar aquests casos. Dic que parli la Judit doncs, perquè des de dins els alumnes doncs, ells ho viuen millor i ho poden expressar millor. M'explica.
Bueno, sí que més endavant te faré una... Deixeu-me preguntar-vos una cosa, clar. I sobretot tu, Maite, també, i tu, Judit, també. Quina educació familiar haurien de rebre els nens o els joves per no convertir-se en futurs agressors o víctimes? O dit d'una altra manera, quin hauria de ser el paper de les famílies, que una mica ho has dit ara, també, per tal de que els seus fills o filles no causessin ni fossin víctimes d'aquests tipus d'agressions?
Bueno, una cosa és el que t'he dit, el diàleg, però l'altra cosa és no seguir models. És a dir, una família funcionarà d'una manera i una altra família funcionarà d'una altra manera. I no podem dir que la manera per evitar una cosa o una altra és, actuar així o aixà, no? No sé, encasillar, classificar... amb les relacions humanes és que
dolent.
És dolentíssim.
I ara una mica tu, Judit, com es combat o s'hauria de combatre, bueno, i tu també, Maite, lo bullying a l'escola o a l'institut? Com què feu ara o què s'hauria de fer si no es fa? Què penseu?
Arribar a la mediació.
O sigui que tu apostes pel tema, per aquest programa de mediació que ens comentava la Maite, no?
Sí.
I tu, Maite, ens podries dir alguna cosa? Això es combat amb el programa aquest de mediació, bàsicament, o també suposo amb sancions, o no?
Sí, a veure, una cosa no treu l'altra. Nosaltres tenim uns estris que són bueno, les sancions, evidentment, la mediació també, i després el dia a dia, no? Jo crec que en el dia a dia. I malauradament, tant les famílies com els centres educatius ho tenim bastant malament de la manera en què la societat ens està venent les coses. És a dir, tenim uns mitjans de comunicació, tenim una immediatesa de les coses tan abismal que aquests treballs són lents, són el dia a dia, són la formigueta. I llavors, clar, avui en dia només té sentit el ja.
Resultats immediats.
Immediats. Davant d'això és molt difícil lluitar.
Doncs ara tu, Judit, parla una mica i explica'm-nos quin és el programa de mediació que dueu a terme a l'institut.
La mediació és un sistema... que agafen les persones que estan en conflicte i se'ls ajuda a ficar en comú els problemes que tenen i intentar solucionar. Els mediadors no donem jutge, no prenem partit ni d'un ni de l'altre, intentem que es fiquin d'acord i que siguin ells els que portin les solucions.
No sé, podries comentar qui forma part de... qui són els mediadors a l'institut, al programa... Han comentat que tu eres una de les tres, no? O un dels tres.
Bueno, sí, jo sóc coordinadora, però formem part... Som parelles d'un grup de mestre i alumne. Hi ha diverses parelles i es va fent per torns. Cada parella li assignen un conflicte.
És rotatori o...?
Sí.
I quina valoració en faríeu d'aquest programa? Són els resultats obtinguts que esperàveu o... una mica amb el que comentaves, encara és aviat per valorar totes aquestes coses o es pot començar a valorar una mica alguna cosa ja?
A veure, el curs passat vam estar fent la formació, per tant van haver unes 40 persones, no van arribar, després van haver algunes baixes entre professorat, alumnat i mares també. L'any passat va ser la formació, es va començar l'últim trimestre a fer ja casos de mediació i ara doncs, aquest any doncs, ho estem fent. Val a dir que costa estirar a la gent, perquè clar, estem parlant d'una cosa voluntària. Una cosa voluntària, és a dir, no li pots dir tu munt, vés a mediació, no, no. O sigui, aquesta ordre no hi té cabuda, la mediació. És un, doncs, per la reflexió, pels comentaris, tu pots dir, mira, t'aniria bé, però l'última paraula la té doncs, el professor, l'alumne, perquè mediació no vol dir conflictes entre dos alumnes sols, sinó que pot ser també un alumne que tingui un conflicte amb un professor. Llavors, tots dos poden anar a mediació. O fins i tot algun pare amb algun fill seu o amb algun professor. És a dir, està obert a tothom. Llavors, el que és la mediació, nosaltres intentem cada cop anar a més. I el que és cert és que ara estem preveient algun tipus d'activitats aquest curs doncs, per reforçar-la una mica més. Tenim previst doncs, el mes vinent o a finals d'aquest mes fer una trobada de diferents centres que es troben en la mateixa situació que nosaltres, que vam fer la formació l'any passat, que tenim una experiència doncs, d'un parell de trimestres i poder dir què t'ha passat a tu, què t'ha passat en el teu centre, en el nostre, i poder intercanviar actuacions concretes i posar-ho a la pràctica.
Bé, doncs d'aquest tema en podríem estar parlant molta més estona, però per avui deixem l'entrevista aquí. Moltes gràcies per haver vingut i fins una altra i podeu vindre aquí quan vulgueu.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu.
I si abans escoltàvem un grup tarragoní, ara no deixem de fer país perquè us portem els guanyadors de la Zona 9 de l'edició 2004 en la categoria folk. Són de Sabadell i acaben de treure a la venda el seu primer disc. Són el grup Rauxa i la cançó que escoltarem, Collarets de llum.
Collarets de llum, quan la tarda fina, si el rostoll s'adorm, tot és de joguina i un estel petit obre l'ull i parla on serà l'amor que no puc trobar-la on serà l'amor a la lluna bruna l'he cercat per tot que n'estic dejuna i l'amor ocult entre set alies riu que riu content de ses traïdories Collarets de llum, quan la tarda fina si el rostoll s'adon, tot és de joguina. Collarets de llum, quan la tarda fina si el rostoll s'adon, tot és de joguina. El petit i la lluna clara cercaran l'amor més i més encara se'n riuran els camps i les ribes pures i els pollancs i els rius i el pla i les altures se'n riuran els fills i els ocells cantaires i el vent remorós i els follets rondaires i ell entreforat entre satelies comptarà la nit noves traïdories. Collarets de llum, quan la tarda fina si el rostoll s'adon, tot és de joguina. Collarets de llum, quan la tarda fina si el rostoll s'adon, tot és de joguina.
i després de la música continuem amb l'agenda. Del 16 al 19 de febrer té lloc a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat el Saló de l'Ocupació, un espai que integra tots els recursos necessaris per trobar una feina, orientació professional, ofertes de treball...
Segon concurs preuniversitari de la Universitat Internacional de Catalunya. Poden participar tots els estudiants de segon curs de batxillerat matriculats en qualsevol centre d'ensenyança. El concurs consisteix en l'entrega del treball de recerca de l'alumne que l'haurà de defensar de forma oral davant un jurat. El guanyador o guanyadora del concurs tindrà una matrícula gratuïta en qualsevol carrera universitària de la Universitat Internacional de Catalunya, a més d'un ordenador portàtil.
L'Ajuntament de la Selva del Camp torna a convocar un any més el Volum, un concurs destinat a promoure les formacions de pop i rock catalanes i emmarcat dins el Festival de Cultura Jove d'aquesta població. El termini per presentar les maquetes s'acaba el 17 de febrer.
Ja podeu apuntar-vos al Pla de Suport a Joves Emprenedors 2006. Aquest programa està destinat a ajudar a crear la vostra pròpia empresa, a millorar-ne la gestió, oferir-vos assessorament i fer un seguiment personalitzat que en permetin la seva consolidació.
El Servei de Català del Consell Comarcal del Priorat prepara els nous cursos per aquest semestre. Els nivells que s'impartiran seran l'OB1 i el B2, per no catalanoparlants. L'OB de nivell intermedi i el C de suficiència. Si sou antics alumnes, us podeu matricular a partir del 6 de febrer i fins al dia 8. I si sou nous alumnes, us podeu inscriure del 9, entre el 9 i el 17 d'aquest mes.
Ràdio Falset organitza un curs de tècnics de so. La formació tindrà lloc a partir del dia 3 de març i us podeu inscriure a través de la pàgina web radiofalset.net.
I així acabem l'agenda. Us recordem que si voleu ampliar la informació o bé anunciar-vos-hi, ho podeu fer a través del correu electrònic del programa tocaferro@radiofalset.net o bé ens podeu venir a visitar al carrer Sant Marçal de Falset o trucar-nos als telèfons de l'oficina 977 83 1072 o 977 83 0120.
Bé, i fins aquí el programa d'avui. Us recordem que la mateixa adreça que podeu utilitzar per l'agenda la podeu fer servir per comentar-nos, proposar-nos qualsevol cosa. És tocaferro@radiofalset.net.
Mos tornem a trobar el proper dia 18 d'aquest mes, los de sempre, l'Albert, la Josep Maria, la Virtulinda i potser el Jordi, el Joan i algú més, i jo mateixa, la Núria.
Oh, jo no sé si podré vindre,
I per què no?
Perquè d'aquí al dia 18 de febrer queden molts dies i qui no et diu que em truquen inesperadament d'algun programa de televisió perquè volen que el presenti.
Va, deixem-ho córrer. No canvieu d'emissora perquè us deixem amb música fins a les 5 que arriben els no homologats. Passeu-ho bé.
Adeu.
Ciao.
Fins aquí Tocar Ferro, un espai de l'Oficina de Serveis a la Joventut del Consell Comarcal del Priorat, la Secretaria General de la Joventut de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Falset.